Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents a la xarxa viària catalana per aquesta operació, primera part d'aquesta operació sortida amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora tenim diferents punts, amb intensitat, amb lentitud. De moment no hi ha grans cues remarcables. Per exemple, en el cas de la P7 parlaríem d'un tram d'un parell de quilòmetres de circulació lenta a l'altura de Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona. I en aquesta mateixa autopista, intensitat a diferents trams, a Sant Cugat, per exemple, Cerdanyola, sentit nord, o també Santa Perpètua Barberà, en sentit sud. Però, de moment, si més no, com dèiem, és trànsit intens. On sí tenim algunes aturades és a la zona d'Abrera, de l'autovia 2, afectada per obres, en un parell de quilòmetres, en sentit Lleida, i altres punts, sobretot propers a la capital catalana, com la C58 o la C33, de Torreboro cap al Nus, o les dues rondes mateix, on encara hi ha força volum a les dues i en els dos sentits de la marxa. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, seguirem pendents. Dir-vos també que la Comissió Europea preveu un impacte econòmic de fins al 3,3% del PIB als Estats Units i del 0,6% a la Unió Europea durant els pròxims 3 anys si els arancels anunciats pel president nord-americà Donald Trump, i que ara s'han reduït, recordem-ho, al 10%, juntament amb una pausa, esdevenen permanents. Avui, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit a Pequín amb el president de la República Popular Xinesa, Xi Jinping. Un dels objectius de la trobada és l'obertura de nous mercats per a les empreses espanyoles i també per al conjunt de la Unió Europea. I entra en vigor l'aixecament de les restriccions a l'aigua a municipis que depenen del sistema Ter Llobregat, la zona més poblada de Catalunya. També s'activen els canvis a l'aqüífer del Baix Ter, que torna a l'escenari de normalitat, i el del Fluvià Muga, que passa d'excepcionalitat a alerta. Els ajuntaments comencen a establir mesures de l'ús de l'aigua de cara a l'estiu. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a l'exentrenador del club esportiu La Floresta per un delicte contra la llibertat sexual per demanar fotografies de caràcter sexual a menors. L'home va sol·licitar imatges a diversos jugadors d'aquest club esportiu i contra ell ja s'han interposat 3 denúncies. Segons fonts de la investigació, l'arrestat passarà aquest dissabte a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona. I la soprano Nadine Sierra i el tenor Xavier Anduaga prometen una sonàmbula, la sonàmbula històrica, al Gran Teatre del Liceu. L'òpera de Bellini, dirigida per Bàrbara Lluc, es representarà del 22 d'abril al 8 de maig. De moment és tot, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 11 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un cel molt emblanquinat, el que estem tenint en aquests moments a moltes comarques i, de fet, pel sud, han anat arribant núvols una mica més gruixuts que estan deixant algunes gotes que s'aniran també dispersant a d'altres comarques de la Catalunya central, de Lleida, de Barcelona, i pluges que, a més, seran molt poc destacables, acompanyades de fang, per tant, 4 gotes i molt brutes. Sempre amb un ambient que està sent suau. De fet, la temperatura no varia respecte a les últimes tardes i estarem parlant de màximes que al llarg de les immediates hores tornaran a estar entre els 19 i els 24 graus a gran part del país. En vista el cap de setmana, poca pluja tindrem. El dissabte sí que despertarem amb nombrosos núvols enganxats a la costa, també la demarcació de Girona, durant la tarda algun xàfec local cap a les comarques de Tarragona o del Pla de Lleida, i el diumenge un dia variable, amb núvols durant molts moments del dia, també amb clarianes al migdia, i si de cas a la tarda s'animarà a caure algun xàfec, sobretot a l'interior. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem sobre com gestionar una separació sense afectar el benestar emocional dels fills. Entrevistarem a Zenaida Aguilar, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar els canvis proposats per l'ONU per combatre l'emergència climàtica i per saber i analitzar com actuem homes i dones en les tasques domèstiques. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Joan Palà, cuiner i músic. Us proposarem alguns títols relacionats amb la gastronomia per aquest Sant Jordi. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La programació musical de la Festa Major de Terrassa 2025 ja comença a agafar forma i ho fa amb un cartell ple de noms destacats del panorama català estatal i amb una forta presència d'artistes locals. Chambao, Miqui Núñez, Búhos, Cantores Díspalis, La Fúmiga, Flash Ice Cream, De Callaos, Litus o Sara Roy són només alguns dels noms confirmats que actuaran del 4 al 8 de juliol en diversos escenaris de la ciutat. Un dels grans reclams d'aquesta edició serà Chambao, la mítica banda de Flamenc Child, encapçalada per la Mari, que torna als escenaris amb una gira molt esperada i que farà parada a Terrassa el dissabte 5 de juliol a la Plaça Nova. Una actuació que promet ser un dels moments més emotius del programa musical. També destaca la presència de Cantores de Hispalis, formació històrica vinculada al gènere de les sevillanes, que actuarà el diumenge 6 de juliol al mateix escenari. L'escenari Vela del Parc de Vallparadís es consolida com un escenari musical i tornarà a ser un dels epicentres d'aquests dies. Divendres 4 de juliol, Búhos hi portarà el seu nou disc i el dissabte dia 5 serà el torn de La Fúmiga. També hi passarà el terrassenc Miqui Núñez el diumenge 6 de juliol després d'haver presentat el seu single Dins del meu cap i a l'espera del seu nou EP.
Gràcies, Sergi. I anem ara a la CUC Capital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra de Comerç de Sabadell s'ha reunit amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per abordar la construcció de diverses inversions a la comarca. En aquesta reunió s'ha acordat que les dues institucions treballaran de forma conjunta en la definició d'una estratègia que permeti concretar aquestes inversions, han dit textualment. També han acordat continuar treballant per reforçar la connectivitat del territori en 5 infraestructures clau per al creixement econòmic i la millora de la competitivitat empresarial. Dos d'ells podrien ser la Ronda Nord i el túnel d'Horta.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Salut i l'Ajuntament han arribat a un acord per desencallar la construcció del CAP de Sant Crist. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Olga Pané, en la seva primera visita oficial a Badalona. Salut assegura que està a punt d'enllestir el pla d'usos de l'equipament i el govern local es compromet a portar al ple pròximament la cessió dels terrenys.
Hem acordat ja definitivament la cessió dels terrenys per ubicar el nou CAP de Sant Crist. Això acompleix perfectament les expectatives del pla funcional que ja s'està treballant i que està ja en les últimes fases de desenvolupament. Per tant, aquest tema també serà un tema que encarrilarem. En aquests casos en què hi ha la necessitat i es junta la cooperació institucional, val la pena donar-los prioritat, perquè sempre redunda en benefici dels ciutadans.
L'anunci de la consellera s'ha fet precisament en la inauguració oficial del CAP del GORG, 4 mesos més tard de la seva posada en funcionament. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, el CAP del GORG suposa un pas important per millorar un barri en creixement.
Era un deute històric que tenia la ciutat de Badalona, que tenien les administracions, que tenia l'Ajuntament, que tenia la Generalitat de Catalunya amb els veïns, i especialment amb els veïns del GORG. I, per tant, doncs, amb aquest aspecte, jo crec que, encara que s'ha tardat molt de temps, hem complert doncs, aquest compromís que, com dic, era una necessitat.
Abans de visitar el nou centre, el govern ha rebut el Saló de Plens. La consellera, qui ha destacat que Badalona és capdavantera de la recerca i investigació biomèdica gràcies al campus de Can Ruti.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde.
Bona tarda. El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat està enllestint un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament del Prat i AENA per implementar un pla d'actuació per donar resposta a la presència creixent de persones sense llar a l'aeroport del Prat i als voltants. L'acord preveu una inversió de poc més de 500.000 euros a l'any i contempla una actuació coordinada entre institucions per garantir atenció social d'urgència, cobertura de necessitats bàsiques i processos d'acompanyament social per a aquestes persones. L'acord atorgarà a l'Ajuntament del Prat un reforç dels serveis socials per atendre persones en situació de vulnerabilitat als voltants de l'aeroport. L'import que destinarà la Generalitat a l'Ajuntament serà de 132.012 euros l'any per a la contractació d'un professional, la feina de coordinació i la cobertura de necessitats bàsiques i processos d'acompanyament social. Fons municipals del Prat han explicat que aquest nou acord ha de resoldre el buit creat després que el gener del 2024 no es renovés l'anterior conveni que havia regit durant més d'una dècada i que regulava la col·laboració de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, AENA i l'Ajuntament del Prat en l'abordatge del sensellarisme a l'aeroport. Consideren, per tant, que l'aeroport és una infraestructura de país que requereix un abordatge de país i que no poden ser només els municipis qui abordin sols aquesta problemàtica.
Gràcies, Ivan, de retorn al Vallès. Ara passem per Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres ha tingut lloc la col·locació de la primera pedra del nou complex d'edificis de l'Institut Escola Sant Esteve de Castellà. L'acte institucional ha comptat amb la presència de la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, a banda de la comunitat educativa i de l'equip de docents, liderat per la directora del centre, Mònica Díaz. Els estudiants de secundària han presentat l'acte de la posada de llarg de l'Institut Escola, la col·locació de la primera pedra. El projecte d'ampliació del centre educatiu inclourà nous equipaments, com un gimnàs de primària i secundària i un edifici annex en què reubicaran les aules de secundària i diversos espais comuns, com els laboratoris. El pressupost d'aquesta obra és d'uns 3,5 milions d'euros.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat, avui amb Sara Vella.
El 63,5% dels santcugatencs es declaren religiosos, però només un 23,1% és practicant. Són dades de la 48a onada de l'Observatori Sociològic, la darrera que ha publicat l'Ajuntament de Sant Cugat. Pel que fa a la religió predominant, 9 de cada 10 persones que es declaren religioses a la ciutat són catòliques. El catolicisme el segueix el cristianisme evangèlic i altres religions, com l'islam, testimonis de Jehovà, budisme, cristianisme ortodox i judaïsme, amb un pes molt minoritari. Pel que fa al nivell de presència en els actes religiosos, l'Observatori Sociològic assenyala que un 23,1% dels creients és practicant, és a dir, que assisteix com a mínim una vegada al mes al culte. El percentatge creix fins a un 42,5% si s'inclou els santcugatencs que acudeixen a un acte religiós una vegada a l'any. Tot i això, mossèn Emili Marlés, de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, assegura que l'afluència a aquests actes ha crescut a la ciutat, sobretot des de la pandèmia. El perfil de la persona religiosa de Sant Cugat és una dona de més de 65 anys i de la zona de Vulpelleres i Can Mates. Per barris, els santcugatencs menys religiosos són els de la Floresta. Per edat, els de 16 a 24 anys. De fet, no hi ha cap apartat de l'enquesta, excepte el barri de la Floresta, en què els santcugatencs no creients tinguin més pes que els religiosos.
We'll be right back.
946 Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Durant l'any 2023 es van produir 80.065 casos de separació i divorci, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. En un 48,4% dels divorcis es va atorgar la custòdia compartida, 2,9 punts més que l'any anterior. La separació dels pares té un impacte emocional, social i econòmic en la família, i en especial en els fills. Marxem fins a Badalona per parlar amb Zenaida Aguilar, que és professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i la nostra companya Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Zenaida Aguilar. Què tal, Zenaida? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es el momento más adecuado para comunicar a los hijos la separación?
Bueno, el momento más adecuado es difícil concretarlo, pero sí que podemos tener algunos factores en cuenta a la hora de poder transmitirlo que nos pueden ayudar a que el mensaje, dentro de lo impactante que pueda ser o del impacto que pueda tener una separación, pueda ser lo menos doloroso, se pueda preparar de alguna forma. Entonces, creo que es muy importante para transmitir lo que como adultos, ¿no? Se haya hecho un trabajo previo de poder tenerlo como trabajado, colocado, o estar seguros en lo que van a hacer, en lo que va a suceder, para poder transmitírselo con seguridad, dando un sostén, una base, porque al final cuando hay una separación lo que sucede es que hay el niño o la niña se puede desestabilizar, puede claro. perder las bases de seguridad de la familia, y entonces como de así poder crear como poco un poquito más de contexto de seguridad. También poder hacerlo en un momento de conexión con el niño o la niña, que estén tranquilos, uh-huh. haber preparado también, utilizar diferentes recursos también en diferentes edades para poder facilitar que lo puedan entender y dar el espacio sobre todo de confianza.
¿Y cómo tienen que abordar los padres esta conversación, ¿no? para minimizar el impacto emocional a los hijos?
Pues usando un lenguaje adecuado a la edad, usando palabras fáciles, generando esa, como decía, esa forma de explicación como muy clara, muy segura de lo que va a suceder, de cómo va a suceder, qué va a pasar sobre todo, porque cuando eso sucede, de alguna forma los niños se quedan un poco como, ¿y ahora qué?
Claro.
¿No? Entonces, si un adulto lo tiene seguro en los siguientes pasos, va a poder ir transmitiéndole con seguridad lo que va a suceder.
¿Y cuáles dirías que son los errores más comunes que cometen los padres cuando informan a los hijos sobre su separación?
Pues que no están bien, no sean una fuente de seguridad, porque lo que están viviendo pueda desregularles y pueda estar muy inestables. Y, por ejemplo, pues hablar mal del otro progenitor, no atender a las necesidades de su hijo, que esto se ve mucho, ¿no? Que pues también cuando hay una separación, yo digo, lo idóneo es, ¿no? Que como adulto lo tengan colocado, por así decir, pero sí que es verdad que ante una separación es difícil porque claro. se mueven muchísimas cosas como adulto tenerlo colocado. Entonces, si yo no estoy como bien en mi centro, va a ser mucho más difícil que pueda atender a mis hijos como se merecen, como necesitan.
¿Cómo puede afectar la separación según la edad del hijo?
Depende mucho, ¿no? Hay muchos niños que pues se meten para adentro, ¿no? Que esto es porque a terapia llegan casos donde van como hacia afuera. ¿No? Vienen demandando porque son niños que pues son conflictivos, ¿no? Sí. O ven la ansiedad o ven como el síntoma. Pero es verdad que muchas veces lo que sucede es que se meten hacia adentro, y eso es muy preocupante porque se hermetiza mucho y se aísla. Entonces, uno de los síntomas es ese, otro puede ser que empiezan a estar como más dispersos, problemas de concentración, de repente del colegio también, los más pequeñitos, ¿no? Pues pueden los profesores observar que se pelean más con otros niños, ¿no? Que empiezan a sacar malas notas, sobre todo eso. Y en adolescentes también suele pasar mucho que se refugian en las amistades, se alejan mucho, se cierran o se refugian en el móvil, en los videojuegos.
¿Y en qué caso se recomienda buscar ayuda profesional para los hijos?
La verdad, yo te diría que incluso antes de hacer este proceso de transmitirlo, porque muchos padres, si pueden tener una buena guía a la hora de cómo enfocarlo según las necesidades de sus hijos, según las edades, según la situación, va a ayudar muchísimo al proceso. Muchos padres llegan a consulta preguntando cómo podemos hacerlo de una mejor forma para que tenga menos impacto en mi hijo o en mi hija. Entonces, eso, por ejemplo, sería uno de los motivos por los que yo lo recomendaría. Y luego ya una vez se ha comunicado la noticia, cuando se observan, pues tanto como que ahí de repente hay como un cambio, ¿no? Tiene que ver un poco con observar cambios que puedan convertirse en algo mayor a largo plazo, que si se puede abordar en un momento concreto va a ser como a modo preventivo, y que si se va acumulando puede llegar como a desarrollar pues algún trastorno de ansiedad, como alguna adicción, mucho aislamiento.
Los niños, claro, una vez sus padres se separan, a lo mejor uno de los temores que tienen es el hecho de ir a otra casa a vivir y que estén separados, ¿no? ¿Cómo pueden los padres establecer una rutina estable para sus hijos a pesar de vivir en dos hogares diferentes?
Pues poniéndose de acuerdo, ¿no? Juntándose y pudiendo establecer unas normas claras, unas normas que se van a mantener en ambos sitios y que todos van a conocer. Porque eso es muy importante, eso da muchísima seguridad a los chicos, ¿no? Tener cierta estructura, porque yo muchas veces como hago plantear a los padres cómo como adulto se imagina que sería estar moviéndose una semana en una casa, otra semana otra, una tarde en un sitio, duermo en un sitio, me voy ahí, ¿no? Como todo lo que supone esa desestabilización.
¿Y cuál es el papel de la custodia compartida en la salud emocional de los hijos?
Es muy importante siempre y cuando esté bien en ambos hogares, ¿no? Entonces sí que puede ayudar mucho a compartir tiempo con cada uno, porque muchas veces, ¿no?, se echa mucho de menos a la otra persona. Y eso es muy importante, que puedan tener como esa presencia por ambas partes. Y algo que recomiendo mucho también es que los padres puedan, aún le toque a la otra persona, al otro progenitor, puedan comunicarse, por ejemplo, qué ha pasado en su semana. Como que haya cierta continuidad por parte de los adultos para que los niños, aunque se vayan a otra casa, pues puedan saber que tienen un examen de tal, o que han tenido este problema en el cole, o que se están sintiendo nerviosos por algo del futuro, porque eso de alguna forma a los niños les va a ayudar a sentir que hay cierta estructura, o que sus padres están como a una todavía a pesar de la separación.
¿Y qué repercusiones pueden tener en los hijos las discusiones que puedan haber, ¿no?, constantes entre los progenitores?
Pues obviamente no se recomienda. Todo lo que se le pueda evitar, como la presencia de todo tipo de conflictos, o de hablar mal de la otra persona, o de incluso querer transmitir, ¿no?, como a veces hay conflicto entre los adultos, mandarle mensajes a través de los niños. Eso desestabiliza muchísimo, y de hecho muchos adultos, ¿no?, que están en terapia, que en su momento sus padres se separaron, traen mucho ese conflicto de lealtad a los que de alguna forma se les obligaba a estar cuando eran niños.
¿Cómo afecta la separación al rendimiento académico y el bienestar social de los hijos?
Según, puede ser, ¿no? Hay personas que quizás no les afecta, pero sí que hay otras que pueden, cuando nosotros estamos mal emocionalmente, de alguna forma, como digo yo, como atender, estudiar es un lujo. Entonces necesitamos estar cubiertos en la seguridad base, en lo emocional, para poder estar bien, como poder estudiar, poder concentrarse, poder desarrollarse como persona.
¿Y los padres qué pueden hacer para ayudar a sus hijos a expresar sus emociones de manera más saludable?
Pues yo creo que es muy importante que puedan hacer tomar conciencia si validan a sus hijos, si los aceptan, si no, si dedican un tiempo para atenderles, ¿no? ¿Qué sucede? Porque los niños, o por ejemplo también en qué momento claro. del día, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, les gusta mucho hablar por la noche, hay otros que por la noche ya no lo necesitan, hay algunos que cocinando, ¿no? Les va bien, o como según, ¿no? Intentar cómo encontrar ese momento, cómo adaptarse mucho. Para mí es muy importante adaptarse mucho a las características claro. y la edad del niño o la niña.
¿Y qué herramientas tú como psicóloga puedes decir que ayudan a los niños pequeños a adaptarse mejor a la nueva situación familiar?
Pues yo diría eso, como dar estructura, que los padres estén a una, que también se le comunique, por ejemplo, a la escuela, ¿no? A los referentes uh-huh. que tienen alrededor, porque eso les va a ayudar a que se sientan como protegidos, ¿no? Y se sientan como atendidos. Y bueno, y eso, ¿no? Y estar como muy pendientes, hacer mucho seguimiento, porque no solamente, o sea, la noticia impacta en un momento dado, pero el post, ¿no? Lo que sí. el niño va elaborando en su día a día cuando esto pasa, pues sigue, ¿no? Se sigue haciendo ruido. Y muchas veces, por ejemplo, hay niños que es como separación, se acuerdan de su amiguita, amiguito, uh-huh. que pues de repente habla de que sus padres se han separado y que se llevan mal y que tienen conflictos o que ya no ve a su padre o, ¿no? Como que cada uno cuando se le cuenta que sus padres se van a separar puede interpretar una realidad uh-huh. que no tiene por qué corresponderse con
la
su
suya,
caso.
Claro. Y eso ya es. Por último te quiero preguntar qué consejos darías a los padres para gestionar la separación de la manera más respetuosa y beneficiosa para el hijo.
Pues eso, ¿no? Como por una parte encontrar el momento, estar seguros como padres de lo que se va a hacer, de lo que no marearlos a los niños, adaptarse mucho, hacer un seguimiento, hacer mucha red y tener en cuenta sobre todo esa pérdida de bases que se mueven y que puede de alguna forma transformarse, traducirse en ciertos síntomas que necesitamos estar atentos.
Muy bien, pues Zenaida Aguilar, profesora colaboradora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, un placer haberte tenido aquí en el Connectats.
Un placer para mí, muchas gracias.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats per transformar en divertits aquells moments que no van ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir, ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg per veure tu pel divertit. Imaginaré que era tan bonic, fins i tot tornaria a fer-lo. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I et pintaré una barruga i un moc que et cau ben llarg per transformar en divertit. Però que de fet tant no va ser.
Connectats amb Carme Revert.
Mig minut i arribarem a 4:45 PM. Moment per obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb la Georgia Mainou, autònoma, la tenim a Sabadell. Georgia, molt bona tarda.
Hola.
Com estàs?
Fent mones.
Fent mones?
Sí.
També en vens, mones?
A veure, faig les mones de gominoles i li posem un ou de xocolata i bouets petits i plomes.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Ah, sí, són molt xules, són molt xules.
Mira, estàs entretinguda. Treballant, però entretinguda.
Sí.
Deixa'm que saludem a la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim també via telefònica. Maribel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu deus estar pensant a comprar alguna mona, no?
Home, jo sí. A més, dues.
Dues?
Només tinc quatre nits. Però en fem dues, perquè unes volen una nina de no sé què, la mona, i l'altra ja són grans, no volen res. I hi ha qui vol xocolata, i hi ha qui vol nata, i mira, bueno, com que som molta colla, ens ho mengem tot.
Anem ara fins al Prat, a veure si tenim el Pedro Ezcurra, que és treballador de banca jubilat i escriptor. Pedro, bona tarda. Pedro. No?
Ha anat a comprar una mona.
Doncs mira, si torna temps, encara podríem aprofitar. No sé, a veure si el podem tenir disponible. Ja mirarem, a veure quan és possible. Per cert, avui és l'últim Connectats abans de les vacances de Setmana Santa, perquè tornarem just després de dilluns de Pasqua, és a dir, dimarts, dia 22. Com es prepara aquesta Setmana Santa i aquest Sant Jordi? Perquè se'ns ajunten dues celebracions que suposo que us venen de gust. Georgia?
Ah, mira, jo és l'únic pont que faig en tot l'any.
L'únic?
O sigui, l'únic. Mm? És l'únic pont. Soc autònoma. Nena.
Va, això ja ho sabem.
Ja
això ja ho sabem.
Ho remarco, de que semblem ja els proscrits d'aquesta societat. Ostres. No, és l'únic pont. Tanco divendres, saps, dimens i dilluns.
Bueno, doncs,
ja està. Tot i així, divendres haig d'entregar, haig de no obrir, però em venen a buscar mones el divendres sant. Mm. Bueno, noia, mira, una CDB a la clientela.
I Sant Jordi, què?
Ah, Sant Jordi és fantàstic. A part que és el meu sant, sí. I ningú se'n recorda.
Ah, clar. Sí, és veritat, eh? És que despista una mica. Clar, anem a lo bàsic.
Bueno, però això, saps què? És com les Joanes i el Joan. Jo felicito el Joan i no la Joana. O les Marquines. Jo en conec una de Marquina.
Ah.
Que és el femení de Sant Marc. Pues tampoc, pobra dona, tampoc la feliciten mai. No hi caus. Tot i que Santa Georgia... Sí. És el 15 de febrer, però també es pot celebrar el 23 d'abril.
Ah, mira, llavors, tens per
triar. És igual, sigui el 15, sigui el 23, poca gent em sembla. Amb Santa Georgia, també és igual, haig de treballar. O sigui que és... Perdoneu la parolota que diré, però és una putada, perquè el meu aniversari és el 23 de desembre. Treballo com una negra. Ai, perdó, això no es pot dir.
És que...
Perdoneu.
Ha estat avalada, eh? La Georgia.
I llavors el meu sant el 23 d'abril, o sigui, no puc celebrar mai ni el sant ni l'aniversari, perquè haig de treballar i treballo moltíssim aquests dos dies. Però bueno, sí, és molt xulo, la veritat és que molt xulo. El dia de Sant Jordi m'agrada molt.
I
espero que mai el facin festiu.
Sí, d'això ja n'hem parlat altres vegades, i és veritat que sembla que es gaudeixi més quan has anat a treballar i després a la tarda pots sortir a passejar i a tancar la jornada amb un caire festiu, precisament.
Exacte,
saps?
Perquè si cau en un cap de setmana o el dia abans, en un dijous, la gent fa pont. Llavors s'aniria tothom, saps? I no. A mi prefereixo que sigui així. Ja m'està bé que l'11 de setembre sigui el dia de Catalunya i no el dia de Sant Jordi. I m'agrada molt el dia de Sant Jordi. Hi ha molt ambient al carrer... Tothom està feliç, sembla mentida, però tothom està com molt content. Però, bueno, sí, és xulo, xulo.
I tu, Maribel, a part de la Setmana Santa, Sant Jordi, que serà...
Home,
Sant Jordi, jo, vaja, cada any el meu home em porta la rosa.
Digue-li que me'n porti una mica, a mi no me la porta mai ningú.
Demana-la als clients.
Cap problema.
Tinc un client que me'n porta una.
Veus?
Sempre.
Bé, molt bé. Sí. Perfecte. Després et queixes d'haver de treballar.
Home, sí, però al final em vindrà la dona i em dirà, tu què?
No, res, a banda d'això de la rosa, que ja l'espero cada any pot ser diferent, eh? Aquest any és com una mica d'aquestes més grans, l'altre any és més vermell fosc, l'altre ja ve amb un gerro incorporat.
I en tinc de gominoles, Maribel, digue-li al teu marit que faci un ramet de gominoles. Està boníssim,
ah, sí? Sí. Bueno, però a mi m'agraden, els carmes no m'agraden, però això de goma, ah, les gominoles, m'agraden molt. Doncs
pues mira, a més està boníssima. Sí, en tinc de grosses i de petitones, ja ho sabeu.
Bé, molt bé, doncs ja anirem fins a Sabadell.
Vinga.
Bé, doncs ens estem preparant, eh, ja, per aquesta doble cita. D'una banda, les vacances, els qui les podem tenir, no com la Jòrgia, que les tindrà més curtes, però afortunadament té una miqueta de pont. I després el Sant Jordi, que això sí que ho gaudirem tots. Se'ns passarà el mes d'abril volant, eh? O sigui,
sí, sí.
Serà...
I esperem
serà...
que faci bon dia, eh?
Esperem que faci bon dia. Això esperem, sí.
Em sembla que hem de creuar els dits molt, els peus i tot, eh? Perquè està fent un temps, uns pronòstics, no sé. Però bueno, esperem que sí. Si no em paraigua, escolta, els 3 anys ha plogut, no passa res, no plourà tot el dia.
Siguem optimistes, siguem optimistes.
Sí.
Vinga, anem amb els temes que us proposava. Hi ha un que és un tema que ja hem abordat en moltes ocasions i que, bueno, ara la diferència és que en comptes de fer-nos veure doncs, tot el malament que estem i plantejar la situació doncs, així com una queixa, el que fa ara la ONU és proposar 5 canvis per combatre l'emergència climàtica. Jo el que us pregunto d'entrada és si vosaltres veieu possible revertir aquesta situació.
Jo? Home, jo a la meva generació ja crec que no. Però jo confio, eh? Confio en els meus fills, en els meus nets, i a més confio en que cada vegada ja aniran veient que és que s'ha de revertir, perquè aquestes calors, aquesta desertització, vull dir que és evident que s'ha de fer alguna cosa. I, per tant, com que, bueno, tontos del tot, la humanitat no ho és, alguna cosa s'haurà de fer i faran. Jo sí que confio. Però, clar, a llarg termini, quan ja estiguem mig morts de calor i de tsunamis...
Ja, però sí, deia la Maribel, home, confio que tontos no som. Però no és un problema de ser més o menys intel·ligent. És una qüestió de
econòmica. Com tot.
Sí que ho és, però és una qüestió de responsabilitat, diríem que col·lectiva, de deixar de pensar més en un mateix... No? I pensar d'una manera més com a societat, com a humanitat, no? Entenc.
Mira, jo només veig que s'han fet moltes cimeres climàtiques que diuen, no sé quantes, aquí, allà, a Tòquio, no sé on, a París, a no sé què. I, noia, a mi em sembla que no han servit de gaire. No sé què acorden i si el que acorden després tampoc no ho compleixen, però jo no sé quants anys fa que ja fan cimeres de tant en tant, no sé. És que, bueno, l'economia també s'hauria de canviar tot, des dels models de consum que tenim, que comprem de tot i sense mirar si és plàstic, paper, no sé què, ens ho embolcallen, com si ho haguéssim de portar fins als Estats Units des d'aquí. 1.000 plàstics, 1.000 safates, no sé què. No sé, jo crec que s'hauria de canviar això, el model de consum, per tant, bueno, el model de producció també, no fer tants plàstics, més vidre, no sé,
sí.
Anar realment a això,
Justament el que estàs apuntant ara, Maribel, és una de les claus i un dels canvis que apunta aquest informe, aquest estudi de la ONU, i que posa el focus molt en el tema dels residus, perquè és que generem molts residus. Jo no sé si vosaltres mateixos, quan heu de treure les escombraries, els contenidors... No us en feu creus de la quantitat de bosses i les vegades que hem de sortir al cap de la setmana per deixar tot això als contenidors? És una reflexió que jo no sé si vosaltres us heu trobat, no? De sobtar-vos per la quantitat de residus que generem.
Mira, a mi el que em fa molta gràcia de tot això, saps què és? Ah, per exemple, me'n vaig a la carnisseria, compro carn, em posen en una plata de pòrex. Sí. I ho emboliquen en paper film. Sí?
Sí.
I llavors et diuen, vols fossa? És que te l'haig de cobrar. Hòstia, ai, perdoneu. A veure, m'estàs embolicant el pòrex, que és plàstic, en paper film i m'estàs dient que em cobres una bossa? Enteneu que us vull dir?
Sí, sí, sí. Sí.
Em diu, aviam, però si m'estàs cobrant una bossa... I perquè, esclar, hem de fer... Bona, com es diu ara això? Hem de ser ecològics, no? Però m'estàs embolicant en paper film, noia. Vull dir, no té sentit. No en té cap. Me'n vaig a tirar la brossa. Aquests contenidors pneumàtics que hi ha, perdoneu, però són una merda. Perquè la gent hi fica tot allà dintre. O sigui, la gent no recicla. I cada vegada ens van pujant més a l'impost de residus, i què passa? Que com més el pugen, menys recicla la gent perquè s'emprenya. I el tornen a pujar una altra vegada. I això serà un no acabar. Perquè jo no sé, quan tiren les coses, què fan a les plantes de reciclatge? Ho separen tot. Ho van separant? És que a mi, jo, de veritat, un dia d'aquests agafo el cotxe i m'aniré amb una planta d'aquestes a veure què fan. Perquè no. Dubto, i és que m'hi jugo una mà i no me la perdo, que és igual, mira.
Faràs un equip d'investigació, no?
Sí, faré un equip d'investigació, sí. Em sembla que el dia que em jubili em dedicaria a fer aquestes coses.
Escolteu, jo volia portar una experiència que és que per poder reciclar bé, de manera individual, cadascú a casa seva, i segons la normativa municipal, jo vaig estar, molts estius a Mallorca, de vacances, i amb uns poblets petits del Pla de Mallorca, que no estaven ben bé a la platja, perquè és impossible, i llavors en pobles petits suposo que és més fàcil. Però per mi la solució és el porta a porta. Tu tens una galleda d'escombraries no gaire gran, i llavors tu saps... Els dilluns, bolquers. Bueno, això tenia clar els meus nets. Els dilluns, els bolquers, treus només bolquers a la galleda i s'ho emporten. Els dimarts, paper, treus només paper. Els dijous, no sé què, vidre. I de caribè anirà...
Hi ha pobles que ho fan, això,
Sí, el que passa és que són experiències que funcionen això en pobles petits. Imagineu-vos a zona de l'àrea metropolitana, tocada del rovell de l'ou de Barcelona, on hi ha edificis.
Que serà un merder.
Edificis amb no sé quantes plantes i quants veïns per edifici. Això és impracticable. No sé com es podria fer, perquè no m'imagino...
Escolta'm una cosa, quan van posar aquí, Sabadell, van posar aquí, a davant meu, el tinc a 20 metres, a 3, 4 contenidors pneumàtics d'aquests, no? Em van venir els de l'Ajuntament i em van dir, jo tinc molt cartró, perquè a mi totes les gominyoles i tot m'ho porten en caixes de cartró i a dins de plàstic. Vale, molt bé. Els cartrons, els has de tallar, tal qual t'ho dic, els has de tallar 20 per 20, totes les caixes que tinc, 20 per 20 i me'ls lligues amb cinta aïllant. I me la quedo mirant i li dic, a veure, amb cinta aïllant, que és de plàstic, i el foto dintre del contenidor de cartró, o la cinta aïllant ha d'anar a la bol de plàstic. Allà es va acabar la conversa. Clar, és que a veure, 20 per 20, jo m'haig de dedicar a tot el cartró que jo tinc aquí a la botiga, que són molt cartró, faig molt cartró, i pago una barbaritat de residus aquí a la botiga. Tallar-los 20 per 20. Però si és que perdo un dia, sencer. 20 per 20.
Pues que això és inviable.
Clar, perquè estem parlant d'un...
Estem
parlant d'un negoci, no estem parlant d'un particular que pot portar una o dues caixes.
Exacte.
Clar.
Però són, hi ha aquests contenidors, tots són bars, restaurants i botigues. Per tant, generem molt plàstic, molt cartró, molt vidre. Entens?
Doncs el tema...
A mi em va fer gràcia quan em va dir 20 per 20 i m'ho lligues amb, una, amb cinta d'embalar, amb cinta d'allà. I dius, no, això no em quadra.
Digues,
jo volia plantejar, que em sembla que també aquesta nova directiva o de la ONU comenta, que és que jo crec que sí, que fem servir massa les coses d'un sol ús.
Sí.
Per mi hi ha coses imprescindibles. Sincerament, jo no tornaria un mocador de roba que l'haig de rentar ni unes compreses. Això és higiene. Però per exemple, anem a comprar amb tàpers. No?
És que es poden anar.
Jo he dit que
ho
fa. Sí. I anava abans amb una bossa del pa.
Exacte.
Que recordeu d'això, Manu? La Maria, si us en recordarà.
Sí,
i
tant.
La bossa de pa. De roba i et posaven el pa dintre.
Sí, sí. Exacte.
Doncs aquestes coses s'han de tornar a recuperar, coi?
Sí, jo crec que...
O anaves al celler a buscar vi amb la garrafa o amb l'ampolla de vidre o la lletera per... Clar.
Tornava amb els envasos de vidre, sí, sí. Però jo crec que tot això sí que s'hauria de tornar a fer, que s'ha intentat, em sembla, eh? Però no, la cosa no.
La gent jove, això, tu creus que ho farien? No.
Sí, no estan molt conscienciats, eh? Hi ha alguns que estan més conscienciats que jo. No sé, jo crec que... jo és que faig confiança. Potser, mira, m'estic, però... Jo crec que sí,
eh? Maribel.
Sí, perquè una cosa és quan vius a casa ta mare i els teus pares i escolta, però quan tu ja t'has independitzat i resulta que ets tu el que ha de baixar les escombraries cada dia en lloc de cada dos dies i que... No ho sé, jo crec que és diferent, eh? Jo les meves filles, l'habitació, quan vivien a casa meva, ja els hi deia, tanco la porta i els refareu. Ara vaig a casa seva, no? I ho tenen tot endreçadet. Doncs jo crec que una mica també, sobretot, no costa res. Quan vas a comprar, no hi vagis amb les mans al cap. Porta, com a mínim, hi ha moltes bosses plegables que es poden posar al teu bolso, al carro, un cistell, bosses de roba d'aquestes que te les donen a tot arreu, plegadetes al bolso. Són coses que jo crec que això no costa res.
Sí, però sí que és veritat, Maribel, que si t'ofereixen una bossa de plàstic, mentre te l'ofereixin, això serà més costós d'eliminar. Perquè un dia t'has oblidat la bossa i, per tant, t'han de donar una bossa de plàstic, que te l'han de cobrar. O sigui, el tema seria que no hi hagués aquesta possibilitat, que no hi hagués aquesta opció. Abans també, a lo millor, t'emportaves una caixa. Amb tot el que compraves, et donaven una caixa de cartró i allà t'ho posaven tot. A veure, que també entenc que tu no te'n vas a un supermercat o te'n vas a una botiga i surts amb una caixa, però que mentre hi hagi l'opció que el botiguer o el venedor et pugui oferir una bossa de plàstic, això costarà. Penseu que per anar bé, el que hauria d'arribar als abocadors no hauria de superar el 10% de les deixalles que generem. I de moment, a Espanya, estem en el 50%, que és el que arriba encara als abocadors. Imagineu-vos si estem
lluny. Sí, falta. Que clar, feina.
I per això el plantejament és... per què no intentem fer possible una economia circular? És a dir, que aquells residus que ja no sabem què fer amb ells es poguessin reutilitzar.
Bueno, sí, és com ara que sí que està de moda la roba aquesta, que molts joves sí que ho fan, de comprar en botigues de robes de segona mà.
Sí.
Però això també, és que fem servir tanta roba. Jo, no ho sé, però podria preguntar qualsevol jove quantes samarretes té.
I una pila.
I si m'ha dit 30, m'ho creuria.
Una pila.
Sí, sí.
Sí, sí, i el residu tèxtil és dels, dels més complexos d'eliminar i tractar. Sí, sí, aquest sí. És un problema. Però com tu apuntaves, Maribel, abans també, el tema de la producció.
Sí.
Els productes, el Consell des de la ONU també és que s'hauria d'intentar pensar, no?, la planificació d'aquests productes. I després hi ha una altra cosa també clau, que és el realinear-se, o sigui, contactar novament amb la natura. Aprendre a viure amb la natura com a part de la natura que som i no doncs, pensar que és el nostre xiringuito i el anem trinxant, no?
Sí, però és que a més ja ens avisa, vull dir, el planeta va a la seva i el pitjor és que nosaltres anem a la nostra. Saps? Sí. Ja, doncs mira, si hi ha un riu que passava per un lloc i l'han canalitzat cap a un altre lloc, doncs arriba un moment que el riu torna al seu lloc i llavors ja tenim
veient?
Més problemes. Estan ja. Veient, sí, sí.
Sí, sí.
I per tant sí que és veritat això que dius, que hauríem de dir, bueno, a veure, si aquest riu passa per aquí, adaptem-nos nosaltres en lloc de fer que el riu s'adapti al que ens interessi. Sí, evident, sí.
Sí, sí, ja ens carreguem ecosistemes que estan fent la seva funció. O sigui que, no sé, és qüestió que intentem repensar segons quines coses, no? Dediquem els últims minuts a l'altre tema que us proposava, que potser, no sé si podem aportar una mirada nova o no. El titular d'aquesta notícia diu que els homes fan menys tasques de casa que les dones, encara que visquin sols. I jo la pregunta és, us ha sorprès això?
No, a mi no. No, no.
Tampoc.
Val.
No.
Per què? No, per, no. Per què? Per què això continua sent així? Encara que visquin sols, eh? Per què penseu?
És que jo penso que ells tenen una manera diferent de fer tot, de fer les coses, eh? No només la neteja de casa. Jo tota la vida m'he preguntat, perquè quan es treuen un jersei se l'han de treure des de darrere. Les noies ens ho traiem des de davant. No? És que hi ha sí. Coses que, bueno, que ho fan diferent. Llavors jo crec que no veuen, no? Jo puc estar aquí al menjador a l'habitació i dir, ostres, és que hauria de passar per aquí, que hi ha una taqueta, hauria de passar... No ho veuen, i no els molesta.
Són més fràquils, ells. Són més...
I, sí, d'acord. I llavors, pues, mira, es fa el més gros, pues ja està bé, no cal, ja està net. No cal anar així de tallet. I a més, jo no sé, però a casa meva sí que netegen, però no endrecen, diríem, no? Vull dir que poden endreçar l'encimera de la cuina i tal, però si queden per allà pues, uns coberts, que ja es queden, no? En canvi, nosaltres fem això i, a més, els coberts van aquí, els gots van allà, això que hi ha aquí, el pa, l'haig de posar... Jo crec que, bueno, van a l'engròs i ja està bé, mira, cadascú... Jo crec que tenim maneres molt diferents.
Els estàndards de neteja són diferents.
Sí. Són què diferents. Pensa, Georgia?
No, l'educació d'abans encara perdura, eh? O sigui, la neteja la fa la dona i l'home treballa. És que tot això encara perdura ara.
Ja, però fins i tot cosa... entre els homes que viuen sols ho han de fer ells. A no ser que tinguin
sí,
algú que els hi faci la feina.
Jo en conec uns quants que viuen sols i els hi va una dona de feina, una senyora de feina, la setmana i ja està. És que és així. Jo, per exemple, jo tinc aquí a casa, jo visc amb dos homes. Bé, amb dos homes, el meu germà i el meu fill. I el meu germà és superendreçat, es renta la roba ell, renta els plats que embruta ell. En canvi, el meu fill, que el meu germà té 67 anys, i ha viscut sol durant molts anys, ha estat casat durant molts anys, i quan ens hem separat tots dos ens vam anar a viure a casa dels pares. Bé, això és una altra història. El meu fill es posa una samarreta i me la deixa ja... tinc el bidet, que al final el trauré, aquell bidet. Perquè m'ho va deixant tot a dintre el bidet.
El magatzem.
És el magatzem. I li dius, aviam, nen, te la vas posar ahir, te acabaves de dutxar. et vas posar la samarreta que estava neta i planxada. I avui me la tornes a fotre. Ha anat a rentar? Però aviam, nen, que ha suat? No. Doncs perquè la poses, que està bruta? No. Que t'has tacat? No. Doncs perquè me la poses a rentar? Arideja-la, plega-la bé i te la tornes a posar. Dos dies la mateixa samarreta no passa res, eh? Ui, mama, és que igual fa olor... Bueno, una cosa... Dic, doncs no. Llavors, de cop i volta, clar, el bidet ja no hi cap res més. I et vaig comprar una cova de la roba bruta enorme, que fa com 1,5 metres d'alçada. No hi poso res allà dintre. I llavors et ve i et diu, ai, no tinc res a posar-me, mama, no hi ha roba. Ui, que me l'has deixat a la cova de la roba bruta. O que l'has deixat a la joc de freds? No, doncs te la rentes tu, xaval. Tenim rentadora nova. Mira, t'ensenyo com funciona. Tu et saps què ho va fer? Vale que té 20 anys.
Però això no, de totes maneres, això que dius, si té 20 anys és diferent. El que passa que
no, no és
un home
diferent,
adult
Maribel,
que
no és
viu sol...
Perquè si d'aquí 4 o 5 anys se'n va a viure sol i lloga un pis... És que no li tornaran la fiança, ja t'ho dic jo. Perquè és que... O sigui, una merda, és que ho dic així de clar.
Vols dir que es carregarà els electrodomèstics?
Bé, és... ho entenc, o no, o us deixarà impecables, una de dues.
Vinga, us he de dir que en el cas de les dones que viuen soles també dediquen menys temps que les que conviuen. I les que conviuen dediquen més temps que els homes. Les que comparteixen vida en parella acaben fent més que els homes. Però, de fet... si ens fixem en les diferents generacions, les dones també hem canviat el nostre estàndard de neteja respecte de les nostres mares i de les nostres i de les nostres àvies, val? Que quedi constància.
Sí, home, mira, la meva iaia, que era, bueno, netejava tot amb lleixiu i tal, i segons on anava em deia... Aquí no comeria ni un huevo duro. Que no estava prou
net. Senyores, ho hem de deixar. Ho hem de deixar aquí. Que vagi molt bé la Setmana Santa i el Sant Jordi. Ens veiem a la tornada. Gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5
Construccions
GER3
és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
GER3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.